Tortures i Entranyes, amb el qual estan actuant per tot l'estat. I acabem amb tangos i més música argentina.
Traspasa el suelo, la pelvis y el corral.
L'Orquestra Simfònica del Vallès, amb la violinista Marta Cardona i amb aquesta veu extraordinària, que és la de la cantant Sílvia Pérez Cruz, traslladaran al públic del Palau de la Música al país sud-americà amb un recorregut que anirà des del tango clàssic de Carlos Gardel fins a la música moderna de Fito Páez. I a les 9 del matí, temps pels esports. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui molt pendents d'aquest Barça femení que busca avui aixecar el primer títol de la temporada. Juga a les 8 del vespre a la final de la Supercopa contra el Llevant a l'estadi de Butarque i en directe a RAC1. Ja és a Leganés la narradora dels partits del Barça femení i que seguirà en directe, evidentment, aquesta final. Laia Coll, bon dia, Laia.
Bon dia, el Barça vol seguir fent història i l'equip té un repte pendent, aconseguir el pòquer de títols. I el primer pas passa per revalidar avui la Supercopa. L'equip arriba bé físicament a la cita i amb bones sensacions després de la golejada contra el Madrid a semifinals. Irene Paredes.
És el primer títol de la temporada, queremos ganarlo. Si no me equivoco, creo que nadie ha ganado los cuatro títulos posibles en una temporada y es lo que siempre decimos, pero queremos seguir batiendo récords y eso pasa por ganar mañana. Pero bueno, lo que queremos es prepararnos bien para mañana, hacer un buen partido y eso nos acercará a poder ganarlo.
Paños es dubte per molèsties musculars, són baixa segura Alexia, Mapi, Rolfo i Jana, però les quatre seran avui a Madrid per donar suport a l'equip. També s'espera el president Joan Laporta i el directiu Xavier Puig, que arribarà directe des de Dubai després de recollir el premi ahir a millor club femení per segon any consecutiu i el de millor jugadora del món del 2023 d'Aitana.
Gràcies, Laia. El femení blaugrana, que no juga lliga aquest cap de setmana, però sí que ho fa Llevant les Planes, Quim.
Sí, avui rebrà aquest migdia a les dues la Reial Societat al municipal de les Planes de Sant Joan d'Espí.
I pel que fa al futbol masculí, a la primera divisió, Sergio González ja es dona per acomiadat del Cádiz.
Tot i que oficialment encara el club andalús no ha anunciat que el faci fora. Paraules del tècnic de l'Hospitalet després de la derrota d'ahir 1-0 al camp de l'Alavés.
Vosotros sabéis cómo funciona esto del fútbol, no tengo que explicarlo yo aquí, ¿no? O sea, estaba claro que era una bola extra el partido de hoy, una bola extra que creo que el cuerpo técnico y yo nos merecíamos por la trayectoria que llevamos en el Cádiz. Y no ha salido bien. Vamos a esperar lo que decía el presi y lo que decía está bien decidido.
Una sinceritat que no és massa habitual. Els entrenadors...
Autocomiadant-se.
Sí, sí, del futbol professional. El Cádiz és tercer per la cua en zona de descens i és que no guanya un partit oficial des de l'1 de setembre.
Déu meu.
Avui es juguen a primera divisió Rayo Vallecano, Las Palmas a les dues, Villarreal Mallorca en quart de cinc amb el debut de Gonzalo Guedes a l'equip groguet, València Atlètic de Bilbao a 6:45 i Celta Reial Societat a les 9. El Barça i el Girona jugaran demà. Els blauran al camp del Betis a 6:45. Avui tindrem convocatòria amb la possible novetat de Joao Cancelo i els gironins defensaran liderat demà a les 9 al Montilivi contra el Sevilla, també demà diumenge Real Madrid-Almeria a 4:45.
Mentrestant, a segona l'Espanyol, que avui rep a 6:45 el Villarreal B amb l'objectiu de trencar aquesta ratxa de 5 partits que porten sense guanyar.
Sí, tot i això l'equip perico continua a 3 punts de l'ascens directe i en places de promoció, però sense trobar la bona línia de joc. L'entrenador Luis Miguel Ramis no creu que jugui al càrrec. El seu predecessor Luis García el van fer fora amb l'Espanyol cinquè i ara van quarts, i reitera Ramis el compromís de l'equip amb l'objectiu de l'ascens.
Bueno, creo que tienen categoría, no creo, estoy convencido que la tienen, el trabajo es bueno en las semanas del comportamiento, digo, de los jugadores y cómo están asimilando lo que queremos y lo que estamos deseando es verlo en el campo, esto, ¿no? No es falta de ambición, todos tenemos en la cabeza este año que viene en primera división.
Nico Melamed és l'única baixa de l'Espanyol pel partit d'avui. El primer partit de la 23a jornada de segona divisió, Saragossa-Andorra, es va haver d'ajornar ahir per la nevada que va caure a la capital aragonesa.
I en plan internacional, Leo Messi i Luis Suárez ja han tornat a jugar junts aquesta nit passada.
En un amistós de pretemporada que ha enfrontat l'Inter de Miami i la selecció del Salvador i s'ha acabat amb empat a 0. Tots dos han coincidit a l'11 inicial amb els també exblaugranes Sergio Busquets i Jordi Alba i han jugat la primera part. I l'Inter de Milà serà el rival del Nàpols dilluns a la final de la Supercopa italiana, que com l'Espanyol es juga a l'Aràbia Saudita després de golejar ahir la Lazio a semifinals per 3-0.
I en altres àmbits, deixant de banda el futbol, en tennis, Carlos Alcaraz ja és als vuitens de final de l'Open d'Austràlia.
El tenista murcià ha escombrat aquesta matinada de la pista el xinès Junsheng Shang, que s'ha retirat amb problemes físics a l'inici del tercer set amb el marcador 6-1, 6-1 pel murcià. El rival d'Alcaraz als vuitens de final serà el serbi Miomir Cekmanovic, número 60 del rànquing ATP. Al quadre femení, la número 1 del rànquing 8, Iga Swiatek, jugarà aquest matí també tercera ronda contra la txeca Linda Noskova.
I en bàsquet, derrota contundent del Madrid a l'Eurolliga.
Els blancs han notat la baixa de Tavares i han perdut de 24 a la pista del Mónaco, 98-74. El Madrid és líder de l'Eurolliga amb 4 victòries més que el Barça, que és segon, però encadena dues derrotes. També van perdre a Múrcia l'últim partit de la Lliga CB, i la d'aquesta nit a Mónaco és la pitjor derrota amb Xus Mateo a la banqueta. Avui a la Lliga CB, València Manresa i Joventut Unicaja, tots dos a 3:15 del vespre, i a la Lliga Femenina, Estudiantes Unigirona a les 5 i Celta Cedis a 6:15.
I tancarem amb una punta motor.
Mentre els dakarians catalans tornen avui cap a casa amb els èxits de Lucas Cruz, guanyador en cotxes com a copilot de Carlos Sainz, i Laia Sanz, 15a a la General i tercera amb dues rodes motrius, aquesta tarda ja sabrem quins colors lluiran Marc i Àlex Márquez aquest any a MotoGP. I és que es presenta l'equip Gresini a 6:15 a Riccione, a Itàlia.
Gràcies, Quim. Fins ara.
Bon dia.
9:06. De seguida arrencarem tertúlia amb Carles Fernández, amb Milagros Pérez Oliva, amb Carla Torró i amb Joan Callada.
RAC 1.
Ei, tenim un superpla. Apunteu. Del 18 al 20 de gener, a Viladecans de Style Outlets celebren l'Esports Flash Sale. És hora de renovar la roba d'esport amb els millors descomptes i a les millors marques. Adidas, Homa, Timberland, Harley i moltíssimes més. És o no és un superpla?
Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMark i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Si arriba Sant Antoni, vol dir que arriba la corrida.
Del 19 al 21 de gener a Porreig hi tens una programació per tota la família. Activitats infantils, concerts, concursos fotogràfics, gastronomia, cercaviles...
I clàssics de Porreig com el joc de les cintes o com les esperades curses de la corrida.
És Sant Antoni i torna a la corrida.
Més info a lacorrida.cat.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades d'avantguàrdia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Actualitzada. Més fàcil.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ara són 9:08.
Siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen estas afirmaciones. No solamente importa el ejercicio del poder judicial, sino las formas y las motivaciones.
Hay algunas resoluciones judiciales que parece que a veces coinciden en tiempos que son pues de una relevancia política concreta.
Hay algunas cosas que desde luego, sobre todo coincidencias temporales, que llaman un poquito la atención.
Que ahora es el gobierno el que asume el discurso independentista.
Han pedido al Pinocho que haga otro informe, concretamente de uno que se llama Merino.
Ja era hora que plogués una miqueta. No ens farà sortir de la sequera.
Aquest informe eixampla el perímetre. La sorpresa és que de cop i volta ens situem en xifres de 850 milions d'euros, que és el volum real que genera la indústria de la música.
Ho tenim tot. Ho tenim tot. Ho tenim tot.
les 9, no les 10, les 9 i 10 minuts. Avui anirem de, del revés. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Albert, bon dia.
Què passa, què passa?
Anem bé avui.
Ja has vist que vaig de tort, no?
Sí,
abans
sí,
de començar,
sí,
ja has vist
sí,
que vaig de tort.
Abans d'obrir el micro ja hem derrapat una mica.
Ai, senyor, Milagros Pérez Oliva, molt bon dia.
Bon dia.
Hola, Carla Torró.
Què tal, com
estàs? No anirem bé, així, Carles?
Sí, sí, sí,
no comencem l'any bé, eh?
Avui la tinc jo, eh? Avui la tinc jo, la clau, eh? Avui porta't bé, eh? Porta't bé.
Hola, Joan Canyada, bon dia.
Molt bon dia.
Fota-li un calbot en algun moment sí, de la tertúlia, no, segons com, a veure si arribes.
Avui la tinc jo, la clau.
No, podem, no anirem bé avui. Hola, Mònica Usar, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina sort tenir-te aquí fent hores extres. No estem
sí,
acostumats.
Home, jo encantada de la vida.
Mira, ara que estem sentint a Joan Dausau és un dia important, perquè no és gens habitual que un músic en català ompli el Sant Jordi. Tinc el dubte, això ho haurem de mirar bé, eh? Perquè no recordo que un músic en català solista solista en català hagi omplert el Sant Jordi. Ho hauria de mirar, eh? Segur que ara em sortirà algú i dirà Lluís Llach, no sé qui... no estic... No ho tinc clar, si Lluís Llach va, en quin moment va omplir el Sant Jordi o no.
Clar,
evidentment és una altra cosa, Llach va omplir el Camp Nou, vull dir...
Aquí, jo al Serrat hi he anat i no l'he omplert el dia... No sé, va fer dos o tres seguits.
Ja. Fixa't que Serrat és veritat que és cantant en català i en castellà.
Sí.
Llavors és un cantant bilingüe que ja... No
ve d'Eurovisió, eh?
Eh?
Això ve d'Eurovisió, eh?
El què ve d'Eurovisió?
El català i el castellà del Serrat.
Ah, bueno, sí, sí, no, bueno.
Acostem-nos més ara.
Però dius que els concerts eren quan només cantava en català?
No.
Ah,
no. Els darrers, del comiat,
sí, sí.
Bueno, va fer tres seguits
sí,
i després
sí,
va haver de tallar perquè no parava,
sí.
Si no encara hi
sé. No, no. L'abast del Dausà natural és Catalunya. No?
Sí, sí, exacte, exacte.
Llavors, el mèrit ve d'aquí. De...
El mèrit és aquest, que en un mercat tan petitó com és el català i en llengua catalana aconsegueixis omplir un Sant Jordi, que això en vam parlar quan Oques Grasses ho va fer fa no gaire, Osó venint del País Valencià t'omple el Sant Jordi, és una fita extraordinària, la veritat, i en fi, a més vull aprofitar perquè la Mònica Usart...
Raimon no el devia omplir, no va fer Raimon, no,
ai, ara,
feia
no
Palaus sé. De la Música.
Ara no ho sé, això. Veus? Però sí. Això és una bona pregunta, que jo crec que ens hem de fer sobre si quants solistes en català han omplert el Sant Jordi. Però si estem parlant d'aquestes mides, és a dir, estem parlant de Raimons,
sí, clar,
Llachs, Serrats,
sí.
Joan Dausà entrant en aquesta dinàmica
Lliga,
de tela. I a més és amic personal de l'Usart.
Sí, sobretot del meu marit, però al final de tota la família.
Què vols dir jo?
Sí.
Sóc molt lleig, això que acabes de dir.
No, perquè són amics de petits, i llavors arrel d'això ens vam conèixer.
Si voleu entrades, podeu escriure al Twitter de...
No, puc fer res jo. No, sí, no hi faltarem en aquest concert, i serem aquest vespre, clar que sí.
Hi seràs, eh?
Sí.
Ah, però demà no vens aquí a treballar, perquè s'acaba una miqueta tard.
No, demà tindreu a l'Abel Caral.
Val,
sí.
Bueno, perfecte.
Que combinació de meteos aquest cap de setmana.
Allò està tapat, per tant... Encara que hagués de ploure, no canvia res, no? Però és que tampoc no ha de ploure.
No ha de ploure, no. Ahir va ploure tot el que havia de ploure, almenys el cap de setmana, i també gran part de la setmana que ve, perquè no tenim pluges a la vista, i donem pas a un cap de setmana de fred. No sé si encara no heu sortit de casa, notareu que han baixat molt les temperatures després d'una setmana que hem tingut un ambient molt suau, fins i tot un punt primaveral.
A veure, el senyor que sempre se'n fot del tema del fred. Has notat alguna cosa de fred, Carles?
Avui feia fresca.
Ah, home. No serà perquè tens al davant l'Ausart i no el Martí Oliveres, que t'agrada cascar-lo.
No, el Martí és més fàcil, és veritat. Però...
No t'atreveixes tant amb l'Ausart, eh?
Sí, no tant, no tant.
Et veig més xaiet, sí. Carles.
No,
avui eren 7 graus quan he sortit de casa i amb la moto, sí, es noten.
Es notava, sí, és un ambient
vaja,
més
no
el que tocaria.
Però vaja, no són els 14 de Sòria, perquè allà a la franja que hi tenim una tanca o alguna
cosa.
Allà a la franja hi hem aixecat una lona i no passa res.
No, és veritat que l'aire fred ha anat entrant per aquella zona i llavors aquí, per exemple, ahir pronosticàvem que baixaria la cota fins uns 400 metres cap a la Terra Alta, que és per on s'escolta colava precisament aquest aire fred. I llavors és el que ha fet que nevés en aquesta zona uns 200 metres i, en canvi, aquí a casa nostra doncs no ha arribat aquesta neu.
Molta gent ens ho ha mirat així, eh? Com deia el Carles, que dius, hosti, està nevant a Saragossa, que està a 200 metres del mar i no pot nevar a Catalunya, que no hi ha manera que caigui una gota... Bueno, sí, aquesta setmana hem tingut aigua, eh?
A veure,
ahir vam tenir aigua, però no...
Ha plogut, sí, al final és veritat que necessitem molts temporals, seguits, sí, però aquesta regada d'ahir va ser molt benvinguda, fins i tot hauríem de tirar fins a l'octubre, fins al mes d'octubre, per trobar una situació de pluja tan general i amb aquests 40 litres que van arribar a les comarques de Tarragona, que és el registre més important. Vull dir que va anar bé, no sé si això permetrà allargar una miqueta aquesta situació d'emergència, perquè la pluja la setmana passada va fer que s'allarguessin 15 dies més, però és veritat que les capçaleres dels rius és on s'ha recollit menys aigua. Cap a comarques de Girona i Pirineu és on ha caigut menys aigua.
Estem allà al límit, eh? Amb la costa de la sequera, no? aquest 16%, si no recordo malament,
sí,
no? dels pantans, que estàs allà al límit i els hectòmetres que hi ha al país són molt al límit de l'arrencada de l'emergència. Per tant, aquesta pluja és sempre benvinguda, no és extraordinària, no, no és una gran cosa, està bé, és correcte. N'hi ha d'haver-hi.
De moment el que veiem és una pujada important de les temperatures. Una primera pujada que tindrem dilluns
és que això,
i una segona entre dijous i divendres. Últimament ens acostumem a viure més en una primavera constant i de tant en tant tenim 3 o 4 dies de fred intens, en comptes de tenir a l'inrevés, no? Que era el que estàvem acostumats fa anys, de tenir un hivern doncs, més fred o més normal i després tenir alguns punts. Doncs no, ara gairebé sempre tenim les temperatures per sobre de la mitjana, però és que és molt extrem, perquè a mitjans de la setmana que ve podríem tenir valors 10 graus per sobre del que tocaria, i això voldria dir 25 graus, o fins i tot a veure que no ho superem. Per
això tant, podem estar la setmana que ve 25 graus a alguns llocs de Catalunya.
Per tant, sí, haurem d'estar pendents de possibles rècords en un mes de gener.
Temperatures de Canàries.
És tremendo, perquè a pagès això farà un mal.
Sí que és veritat. Sí.
Sí? Els efectes que tens sobre les collites.
Els arbres abans d'hora.
No, és que la natura està,
clar, estan boges.
Està despistadíssima, sí, no sap què li toca, perquè la temperatura és el que marca els ritmes biològics.
Sí, sí. Ja tenim la falta d'aigua per una banda, que ja està afectant, i a més la setmana passada doncs, hi va haver aquelles queixes, no?, dels agricultors que havien sembrat i no va arribar la pluja que havia d'arribar. Vull dir que al final és una cadena que entre sequera i aquestes pujades i baixades tan dràstiques de la temperatura, doncs sí que acaba afectant també el camp.
Sobre aquesta pujada de les temperatures, ha de durar gaire, setmana que ve? O...
Sí, tota la setmana que ve i després... Baixa una mica entre divendres i el cap de setmana, però tot i això estarà per sobre de la mitjana i sembla que no es normalitzaria fins a principis de febrer, que llavors potser podria arribar a pluja, però no ho diem molt fort, que si no ens venen
no
a buscar.
Gaire, llavors et diuen, l'Usar va dir que plouria, clar, ens veu enganyar.
10 dies vista, no. De moment pinta que baixa la temperatura a principis de febrer i ens quedem aquí.
Perfecte. Sí. Gràcies, Mònica.
A vosaltres.
A les 9:16, passen ara 2 minuts d'un quart de 10 del matí. De seguida anem amb la tertúlia, entrem de tertúlia amb el Carles Fernández, amb la Milagros Pérez Oliva, amb la Carla Torró i amb el Joan Canyada, entre altres coses, amb aquest déjà vu que té a veure amb el xoc entre la Moncloa i el Poder Judicial, més que evident a mesura que van passant els dies i van passant diverses qüestions, amb les novetats de l'Operació Catalunya i a partir de les 10 del matí d'aquí una horeta parlarem del cas Dani Alves. Avui fa exactament un any que el van ficar a la presó i serà tema d'actualitat molt en breu perquè d'aquí 15 dies comença el judici. 9:17, ara tornem.
Aquest mes fer servir l'app de Lidl Plus té recompensa. Acumula les teves compres, emporta't productes gratis i aconsegueix 10 euros en premis. Descarrega't l'app, escaneja-la a caixa i comença a estalviar des d'ara mateix. Lidl, marca la diferència.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant. Gràcies a les promocions a Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Filipines o Vietnam des de 725 euros, taxes incloses. Reserva abans del 23 de gener a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
A la Roca Village no s'han acabat les sorpreses.
Del 22 de gener al 4 de febrer, inverteix un valor superior a 250 euros a les col·leccions que acaben d'arribar de marques com Hof, Vans, Furla, per poder participar en el sorteig setmanal d'una targeta regal de 999 euros.
Uneix-te a la Roca Village Membership a la nostra web o app per a participar. Consulta les condicions a larocavillage.com.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons i ben aviat de pollastre, més verdures perquè els puguem menjar cada dia i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons, com ens fa la meva mare per Nadal. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9:20, avui acompanyats de Carles Fernández, de Milagros Pérez Oliva, de Carla Turri i de Joan Canyada. També parlarem d'aquí uns instants, crec que han sortit ara ja les dades d'audiència, del molt bon resultat que va treure ITV3 amb aquest programa especial dels 40 anys, que va fer el sempre perfecte, Alberto, o sigui, quan executa, execució impecable, que també demostra, per altra banda, que els programes, diguem-ne, nocturns o pròxims als caps de setmana de varietats, depèn de com s'executin a TV3, funcionen molt bé, va treure un 30%.
És increïble.
O sigui, 30% en la televisió actual és una barbaritat, i és un programa especial, evidentment, hi ha la qüestió de que és única, evidentment, l'esforç que s'ha fet d'arribada de cares va ser molt alta, o sigui, clar, t'apareixen allà, veus al fons de pantalla, apareixen el Buenafuente, al costat d'Évole, al costat de Toni Soler, al costat d'etcètera, les grans cares dels 40 anys de l'emissora, ai, de l'emissora de la televisió pública, i és una bona demostració que depèn de com es facin les coses, la gent efectivament respon, però un 30 és una animalada, realment.
Sí, també és veritat que aquests dies pensava molt en... que clar, quin exercici de nostàlgia, no?, també, perquè com que tots tenim tants records de la nostra infància, és veritat que funciona, perquè jo estic segura que, no?, li preguntes al Carles, em preguntes a la Mili, preguntes a la Mila, tots tenim el nostre record de determinades coses que ens han... Hosti, sí, me'n recordo del Filip Prim, jo me'n recordo, no sé, molt del Club Super 3, vull dir que tots tenim els nostres records. Sí que crec que també és... O sigui, en aquest exercici de nostàlgia, de mirar cap endavant i dir, la gent que és més jove ara tindrà... TV3 significarà el mateix per ells. Exactament. Que el que ha significat per les generacions posteriors. Clar,
jo veient el programa ahir em vaig fer exactament aquesta pregunta.
Que és impossible, perquè el mapa, és a dir, ha canviat el mapa mediàtic,
no? Però no és que hagi canviat
TV3,
ha canviat la gent.
Exacte. Bueno, i no només ha canviat TV3, ha canviat la manera com consumim audiovisual, les persones, exacte, vull dir que és impossible, no? El que passa que sí que és veritat que quan els posaves a tots junts, deies, hòstia, quina potència i quina importància que ha tingut la televisió pública en moltes coses per a aquest país. No?
I que és lògic la pregunta, perquè quan fas balanç passen aquestes coses, quina és la situació actual i la influència que pot tenir Televisió de Catalunya, ja no en els seus informatius, que crec que continua estant intacta, sinó en la capacitat d'alguns dels seus programes per arribar a la població, no? I que en alguns casos... continua sent amb la mateixa, amb el mateix vigor, amb la mateixa potència, amb d'altres és evident que no, no?
El que passa és que jo crec que en el moment que va sortir TV3, el record que tinc és que era una televisió absolutament trencadora respecte de tot el que es podia veure en pantalles. Des de la manera de vestir, actuar i parlar dels presentadors dels programes fins a qüestions estètiques de la simbologia, del grafisme, etcètera. Era absolutament trencador. El problema ara és que vivim en un magma en el que tot és bastant igual. És a dir, de que tothom es copia ràpidament, les fórmules d'èxit no duren ni 2 minuts, perquè de seguida les copien, i per tant avui és molt més difícil diferenciar-se de les altres televisions. I com que, a més, hi ha molta més oferta, doncs aquesta oferta el que fa és esmicolar l'audiència. I amb una audiència esmicolada, això és un cercle, no és virtuós, és al contrari, és un cercle viciós. Menys audiència, menys recursos. En el cas de TV3 se salva perquè té recursos públics, però limitats també, no? Llavors, menys recursos, menys qualitat o menys ambició, etcètera. Tot i que TV3 la manté, l'ambició la manté. Ara, és més difícil fer un producte
diferenciat... I de recursos de tenir-ne en té. La qüestió és com s'executen, que és molt difícil, molt
bueno,
complicat.
Que en la gestió d'aquests recursos també hi ha les seves crítiques, eh? També hi ha en el panorama mediàtic, hi ha crítiques de com s'externalitzen determinades produccions, com se genera un negoci a vegades no massa clar, etcètera, no?
Però és que, clar, el panorama ha canviat completament. En el moment daurat de TV3, escolta'm, hi havia un màxim de 10 dígits per veure el mando de la televisió, sí, no? Sí. Ara hi ha centenars, però és que, a més, hi ha moltes altres possibilitats de tenir, consumar audiovisual per altres vies, no? Llavors, clar, s'ha de reinventar.
És la única televisió espanyola, també, però televisió espanyola, diguem, llevat de l'informe setmanal dels dissabtes, que s'ha encongit allò després del Telediario, s'ha encongit mitja horeta i s'ha convertit en una cosa molt, molt, molt encapsulada, però TV3 és l'única que manté el 30 minuts i el 60 i el sense ficció i tal, i per tant encara, diguem, aquesta divisió de reportatges, no?, o de reportatges en profunditat i tal, això encara ho manté, és l'única televisió que això ho té. Dic que Televisió Espanyola també, llavors té l'emportada i tal, però que aquests els porta més a hores de no màxima audiència o bé a la 2, però TV3 fa l'aposta i els posa en antena en hora de màxima audiència, després del TN, per tant fa apostes potents pel que fa a l'audiència, que a vegades també li surten cares perquè doncs li fan de caure respecte a altres ofertes, però en general mantenen molt bé el pols. Això jo crec que la manté situada, no?, que la potència dels serveis informatius i la potència d'aquesta àrea de reportatges en profunditat, doncs això fa que, diguem, tingui un fet diferencial respecte a la resta, però sí que no és un fet diferencial respecte a l'estètica o respecte al, no, això que comentava la Mila, que aquí sí que hi ha.
I després hi ha tot el tema del consum diferit. Sí. En quin moment el medeixes? Perquè ara, en el moment que tu tens la possibilitat de que si te n'assabentes que hi ha un 30 minuts que t'interessa molt, però aquell dia tens un sopar,
no cal veure-lo aquell
dia. No pateixes.
Clar, és que és més, jo no ho veig mai en directe.
Clar, jo tampoc. Jo mai la majoria de les coses les veig a la plataforma.
Sí, que això és el que no es mesura amb aquestes dades que ara acaba de donar el Bundó, diguem, no? Perquè ha dit un 30%. I potser
30% em sembla que eren 500 i pico mil espectadors.
Sí, però això és els mesuradors d'audiència.
Sí, sí, òbviament.
Llavors, d'aquí un mes i mig, doncs potser aquest 30 i escaig doncs pot ser perfectament un 40, perquè hi ha un 6 o un 7% de gent que se l'ha vist descarregat.
Sí, sí.
No? I perquè, i com això doncs passa amb els 30, que aquesta també és una altra guerra, que hi ha els mitjans, no només en TV3, sinó en tots els mitjans de comunicació, no? De les mesures digitals, sí, clar, a veure qui ho mesura, qui no ho mesura, i qui diu més la veritat, i qui diu menys la veritat. I qui la infla més, i qui no la infla menys.
De fet, quan mires aquestes dades del 30%, és veritat que és una xifra increïble, mig milió d'espectadors comparat amb el que són un 30% d'altres èpoques, sí, és molt minso, òbviament. Clar, sí, clar, sí, els 30% de fa 10 anys eren...
Que hi ha programes, si feien 500.000, que hi ha programes.
Per cert, només dic una cosa, perquè jo no vaig veure el programa sencer, però sí que vaig veure l'arrencada i un bon tros. Em va agradar moltíssim l'arrencada d'Albert Om, quan sortia des de fora i feia una mena de correlació entre com ha canviat la televisió i el país, les antigues càmeres comparades amb els drons actuals, i va fer una picada ullet molt bonica a una cosa que l'afecta directament, que és una figura molt estimada pels catalans i per la televisió, que és el Pepe Rubianes. Va dir, Pepe Rubianes tenia un programa que no es va emetre mai del primer dia de televisió. Cosa que és mentida, òbviament. Sí, i va treure una cinta amb intel·ligència artificial de Pepe Rubianes fent una mena de monòleg que sonava així.
Gràcies, gràcies, moltes gràcies. Bona nit, Catalunya. Un petó. Sense llengua, eh? Ha costat, però per fi tenim una tele en català. Una televisió nostrada.
He de dir que es veu millor del que es veu, d'acord? O sigui, la veu és increïble, la imatge ho és molt, però insuficient, diguem-ne. O sigui, es veu molt clarament que és intel·ligència artificial. Però crec que la jugada és molt bona. O sigui, toca les tecles que ha de tocar per al públic objectiu habitual de Televisió de Catalunya.
Molt de misteri, perquè anaven dient el famós sobre que portava, obre el sobre, no, que l'obriré aquella nit.
Doncs mira, era Rubianes. Insisteixo en una qüestió que també toca de forma intensa la personalitat i el passat de l'Albert Om, perquè, òbviament, com tots recordareu, va estar implicat en aquell cas de denúncia que ha explicat molts cops l'Albert Om, que la denúncia que li va caure a Pepe Rubianes per aquestes declaracions al club, crec que era el club, oi? Que va dir allò que Espanya... Bueno, no crec que ho reprodueixi. Los huevos colgando, aquelles coses que feia Pepe Rubianes. A la mierda, Espanya, crec que va dir.
Sí, sí.
Allò va anar a un jutjat i no es va resoldre. O sigui, va morir abans Pepe Rubianes que resolgués el cas des del punt de vista judicial. És una cosa que ell ho va patir molt i el propi Albert Om ho va patir molt. I aquesta picadollet jo trobo que és molt bonica, molt tendra, molt ben executada, i és una molt bona jugada d'Albert Om, que efectivament és un professional enorme. Bé, quan queda un minut per arribar a 2:15 del matí, deixeu-me canviar de tema, de seguida saludaré l'Armenteres. L'inefable Armenteres, perquè està l'inevitable, fins i tot diria Armenteres, perquè no, està a Galícia on està tothom. És inevitable, és un senyor que és inevitable. Absolutament perfecte també en la seva execució. Armenteres és a Galícia juntament amb l'Arnau Mañé, perquè estan i aquesta concentració aquest cap de setmana de polítics del Partit Popular i del PSOE.
Saps que érem els pèlets.
No, em sembla que no estan molt pels pèlets. Què tenim l'Armenteres per aquí? Hola, Armenteres.
Hola, bon dia. Evita'm quan vulguis.
És lleig això que t'ha dit, Armenteres. Jo trobo que sí.
No, perdona. És lleig.
Has trobat la paraula lleig.
No és lleig.
No és lleig. Inevitable vol dir que
Ostres, que no es pot evitar.
Que no es pot evitar perquè Armenteres és...
És indispensable.
Ja està, exacte.
És indispensable.
Inevitable, suposant que el volguessis evitar,
no
que
el
ningú
evitar,
el vol evitar.
Ningú el vol evitar, Armenteres.
Bueno,
escolta, Armenteres,
ja
quina concentració... És que de veritat, Carles, avui em busques la cara. Quina concentració política que hi ha a Galícia, òbviament és el pròxim pas de l'escenari electoral, i evidentment esteu seguint tant el PSOE com el Partit Popular, un PSOE que veurem com ho gestiona això, el xoc que vam viure ahir entre Moncloa i el món judicial, de nou, una altra vegada, i que ha alimentat aquestes tensions pròpies que hi ha entre l'executiu i el món judicial, no?
A veure, aquí el que ha fet el partit és tancar files amb Teresa Rivera, això sense cap mena de dubte, sí, no hi ha crítiques al fons del que diu Teresa Rivera. Sí que hi ha crítiques internes, sense micròfons, a la forma i sobretot al moment que ho diu. Clar, abans d'arrencar aquesta convenció, al final, aquesta convenció socialista, on hi participaran 1.500 persones, això és un gran espot de televisió, això és un gran anunci pels mitjans de comunicació, amb 3 dies de debats socialistes, de socialdemocràcia, on el PSOE el que pretén és notícia per la pròpia convenció i no per unes crítiques a la deriva dretana d'alguns jutges per part d'una vicepresidenta, evidentment, i aquí sí que hi ha alguna crítica interna, però no en el fons, i de fet el PSOE el que es fa és impregnar-se del currículum i de les decisions que ha anat prenent García Castelló en aquests últims anys per assumir que és el que hi ha i que ja és hora que hi hagi d'haver aquestes crítiques. Insisteixo, crítiques en la forma, però no en el fons del que diu la vicepresidenta tercera.
Clar, avui llegíem, per exemple, el Carlos Cué, el País, dient, bé, això que ha dit Teresa Rivera, pràcticament ho diu tot el Consell de Ministres, en converses internes, en conversa de passadís, en conversa tal, tothom està d'acord en aquesta posició respecte, recordeu-ho per qui no hagi sentit l'informatiu, és que bàsicament Teresa Rivera, em sembla que podem sentir el document, a veure si podem sentir el tall que feia en una entrevista a Televisió Espanyola la vicepresidenta referint-se al jutge de Tsunami que instrueix el cas de Tsunami Democràtic, que és Manuel García Castellón, i la facilitat que té per prendre decisions que surtin a la llum en coincidint en moments concrets de la realitat política.
Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se estaba pronunciando este juez, que como digo nos tiene, bueno, pues acostumbrados a que siempre se incline en esta misma dirección, que evidentemente tiene pues una implicación política importante y suele salir a colación en momentos políticos sensibles. La hemeroteca muestra que siempre tiene mucho acierto en las fechas y en la sensibilidad de las fechas donde salen estas afirmaciones. No solamente te importa el ejercicio del poder judicial, sino las formas y las motivaciones en el ejercicio de ese poder judicial. Y me parece que esa valoración de oportunidad sobre el momento en que salen a la luz estas informaciones es relevante.
Recordem que un dels canvis de rasant del PSOE respecte al poder judicial, de fer-li crítiques o fer determinats comentaris, un dels canvis importants de rasant va ser, jo crec que és el que es refereix ara també Teresa Rivera, quan hi havia la negociació amb Carles Puigdemont, i García Castellón treu la puteta del terrorisme a Carles Puigdemont. Quan hi havia la negociació entre Junts i el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez fa uns pocs mesos, i apareix de cop la possibilitat que sigui imputat Carles Puigdemont per terrorisme o Marta Rovira per terrorisme quan s'està debatent l'amnistia, no? I recordo, i vull recordar també, Armenteres, que ve Pedro Sánchez a RAC1 en una entrevista històrica que li fa Jordi Basté fa unes quantes setmanes, i deixant aquella frase de Espanya i Catalunya coneixen molt bé el terrorisme. L'empatit a Espanya, l'empatit a Catalunya, l'empatit a Barcelona, l'empatit a Madrid. A mi no em sembla el mateix. Va fer una frase similar, no estic dient exactament textual, però va apuntar en aquesta direcció.
Sí, sí, però la idea és molt clara. Aquí hi ha un element, o sigui, la crítica més repetida al si del PSOE, quan parles amb càrrecs, amb dirigents, és que García Castellón no té cap problema amb córrer molt quan pels seus interessos busca aquesta imputació per terrorisme a Carles Puigdemont o fa tota la... al final és una instrucció d'un cas, perquè ell és jutge instructor. Llavors té molta pressa per algunes coses, però en canvi per altres, digue-li M. Rajoy als papers de Bárcenas, digue-li Maria Dolores de Cospedal, doncs resulta que llavors allà no hi ha cap pressa. Quants anys fa que estem amb tot el tema dels papers de Bárcenas?
Sí, sí.
Doncs resulta que allà el jutge no ha corregut. Però ara de cop i volta passen coses a la vida i García Castellón entra com un actor més en tota aquesta pel·lícula. Aquesta és la crítica que més sentim de fons del PSOE, clar.
Canyada, com ho veus? Tu que coneixes bé l'àmbit judicial.
Bé, jo crec que les paraules de la vicepresidenta molt probablement les pensi molta gent o pugui arribar a aquesta conclusió molta gent, no? El problema o la diferència entre el que va dir el Sánchez i el que ha dit la vicepresidenta és que el Sánchez estava criticant d'alguna forma una qüestió jurídica o una interpretació jurídica, i això és completament legítim, dir que un jutge s'equivoca jurídicament o dir que no comparteixes el raonament jurídic que fa un jutge. Altra cosa, el que ha dit la vicepresidenta és, escolti'm, aquest senyor
actua
per la seva ideologia, no amb una fonamentació jurídica. Això, clar, és una acusació més greu, que el que fa és que, lògicament, tot el cos judicial surti en defensa del jutge perquè no poden fer altra cosa. Tot i que alguns pensin que realment aquest jutge actua influenciat ideològicament, no?
El que passa és que també és bastant impressionant de veure quina reacció es munta quan passes d'aquest de criticar la valoració jurídica d'un cas a criticar l'actuació d'un jutge. Però és que el que estava narrant la vicepresidenta són uns fets objectius. És objectiu que ha estat 4 anys sense moure pràcticament i sense avançar en la instrucció del sumari. És objectiu que, justament coincidint amb la negociació de la llei d'amnistia, es treu una acusació de terrorisme que no havia vist en 4 anys. I que nosaltres sapiguem de la investigació no es dedueix que hagin aparegut indicis nous. L'única cosa que basa l'acusació de terrorisme és en uns fets que ja es coneixien des del primer moment i que cap força policial ni d'investigació vincula una mort d'un home per un infart a una terminal, sí, vincula el tema terrorisme.
De fet, en els fiscals del cas els pega, els diu, escolti'm, que estic sol o què? Exacte. Una mica d'alguna manera està apuntant.
No solament això, sinó que la fiscalia considera que no,
clar.
Es pot vincular, que no es pot vincular. Per tant, a més d'una gran controvèrsia jurídica, que a més no cal haver anat a la facultat de dret massa temps per veure que aquesta associació de terrorisme és una mica forçada, com a mínim.
Més que una forçada, és una aberració jurídica.
Exacte. Bueno, jo dic perquè no me vingui després a imputar el juez Castilla García.
Bueno, de moment encara no és ministre, per tant no et diran res, em sembla.
Bueno, pues el tema és que també s'ha de poder criticar sempre que observis objectivament els fets, però els fets s'han de poder criticar.
Sí, però és veritat.
Perquè fixa't quina cosa, i a més una paradoxa. Resulta que ahir mateix, que tant el Consell General del Poder Judicial, que la part conservadora va aconseguir arrossegar els jutges progressistes en un comunicat per defensar la independència judicial, nosaltres publiquem en el diari Avui una informació que diu que s'ha constituït una organització en la que hi ha jutges i magistrats, a més d'altra gent, que es diu per la independència judicial, i que el que fa és intentar influir amb una guia en els jutges que tenen causes relacionades a l'independentisme per veure com poden evitar
L'amnistia.
Sí, si això no és una ingerència judicial, que m'expliquin què és. Feta pels propis jutges, però no només els jutges, perquè
des de la ideologia.
Qui comanda aquesta associació és un eurodiputat de Ciudadanos.
De UPyD, Wagner Sosa. No?
Wagner Sosa, que després...
Bueno, sí, sí, és un fet, sí, sí. La meva pregunta és, davant d'això, jo no entro a debat de si es pot o no criticar des d'un govern o des d'un grup polític. Crec que si les acusacions efectivament són greus, si tu apuntes a un jutge dient que diguem-ne que en la seva acció hi ha ideologia vinculada en què vols o no vols, perquè això és el que se sobreentén, que hi hagi un govern o no hi hagi un govern, que és una cosa molt greu, la meva pregunta és, i després de fer aquesta afirmació, què?
És que no es podrà demostrar això.
Val? Però, vull dir, tu senyales un problema. Des d'un govern, no des de l'associació de veïns, des d'un govern d'Espanya, diversos ministres, a més, no és només la ministra Rivera, ha sortit Yolanda Díaz, ha sortit Òscar Puente, d'alguna manera Pedro Sánchez, no és que t'ho avali, però no hi ha una desautorització d'aquesta ministra. Per tant, el que és lògic és preguntar-se si heu detectat que hi ha aquest problema, si Espanya hi ha l'ofer, si hi ha jutges que van a la seva i que lluiten políticament a través de les seves armes jurídiques, què es fa després?
L'advocat de l'Estat ha de presentar una querella criminal.
Doncs...
Clar, és que per això dic que com que això no passarà, és molt atrevit per part de la vicepresidenta no fixar-se o no criticar el que és el raonament jurídic i criticar el que és l'actitud del jutge. Perquè l'actitud del jutge, si no tens manera de demostrar-ho, automàticament el que comporta és una desautorització d'aquesta crítica.
No estic d'acord amb això. No estic d'acord amb el següent criteri. Per què s'ha de judicialitzar tot? Tu pots fer una crítica d'uns fets que són evidents i clars...
Home, perquè ets la vicepresidenta del govern.
Però això no té per què tenir conseqüències penals.
Jo crec que, d'una banda, conseqüències jurídiques, no ho sé, potser, això que dius Joan Canyada...
Però polítiques les té.
Un moment, quan tu dius una cosa així, pots, següent pas, fer-hi una denúncia, atacar-ho, o segon, com a govern... decidir que hi ha d'haver una reforma en el sistema i dir, com que tenim aquest problema, com que hi ha un jutge que li passa això i segurament no és l'únic, s'ha de canviar el sistema, però si tu fas una des d'un govern, insisteixo, i no hi ha el pas B, després de la crítica no hi ha el pas B per solucionar la crítica, perquè no és una cosa menor, si un jutge actuï ideològicament...
No és el sistema, perquè tu no pots...
Sistema,
a veure, què canviaries d'aquest sistema? Perquè tu saps que la discrecionalitat i la independència dels jutges consisteix precisament en que ells poden, tenen l'eina de la instrucció, i en l'eina de la instrucció tenen el control dels tempos, el control de les proves, el control de totes les actuacions que s'han de fer. Sí. I per tant, això no pots atacar-ho. Ha de ser així sempre. Una altra cosa és que vulguis fer una reforma com la que s'ha plantejat recentment, que és dir que no sigui el jutge instructor el que porte el gruix de la investigació i ho passis a la fiscalia, que molts països ho tenen així, diríem, no? Sempre trobaràs una situació en què un jutge, en el seu marge de llibertat i de discrecionalitat que té en la instrucció del cas, pugui fer coses que siguin criticables.
Carles i Carla Torrum.
Bé, jo crec que és evident el dret a la crítica només faltaria, però en el moment en què tu portes uns galons, ets vicepresidenta del govern, avui, aquest cap de setmana, entraràs a formar part de l'executiva del PSOE. Perquè entraràs a formar part de l'executiva. Això té conseqüències polítiques, i llavors, com que té conseqüències polítiques, jo crec que aquestes manifestacions no poden ser un accident. I no poden ser un accident en el sentit de que s'han de falcar molt bé a dins de tot el govern. I és evident que a la Moncloa, tot i no desautoritzar-la, no li han anat bé en el sentit de dir que ara no eren oportunes.
Això és una altra cosa.
Llavors, com que el fet que es diu... Més enllà d'assenyalar un jutge, que jo crec que és, diguem, de totes, és evidentíssim el que està fent, és evidentíssim. La Guàrdia Civil havia dit que necessitava no sé quant de temps per fer un informe i quan va sortir la llei d'amnistia en 15 dies el va tenir fet. O sigui, és evidentíssim tot plegat com va i com García Castellón apreta en una direcció i no en una altra, això està clar. Però com que tindrà conseqüències polítiques i el que provocarà és donar-li l'argument a un òrgan jurídic i a un cos jurídic esbiaixat, clarament, un òrgan jurídic, que un Consell General del Poder Judicial que es va manifestar, va fer un ple extraordinari, va fer una declaració sobre una llei d'amnistia que ni existia. Uns molts jutges, diguem que en algunes audiències espanyoles es van manifestar amb la toga en contra de l'amnistia quan l'amnistia encara no existia. Com que això et generarà un problema polític, jo crec que no és oportú fer-ho. I sobretot quan tens a una Unió Europea que t'ha de mediar per la renovació del Consell General del Poder Judicial i quan el principal argument que està fent servir el teu partit de l'oposició, que és el PP, per no renovar el Consell General del Poder Judicial, és dir que tu, govern, el que fas és manipular i voler incidir sobre la judicatura. Per tant, des d'aquest punt de vista i amb el que jo crec que hauria de tenir al cap la vicepresidenta del Govern de l'Estat, que és el conjunt i no, diguem, una part, tot i que aquesta part, i com diu l'Armenteres, o sigui, molta gent la comparteixi, o gairebé tothom la comparteixi, diguem, gairebé tothom, no la pugui explicitar. Si això ho hagués dit el secretari d'organització del PSOE, és una cosa, però ella és la vicepresidenta del govern. Llavors, jo crec que no va calibrar la mesura del conjunt, i ha donat una artilleria que és difícilment contrastable, en el sentit de difícilment de contrarrestable, perdó, que no t'ho deia, per part del govern, no que no sigui desautoritzar-la, cosa que tampoc crec que s'hagi de fer.
Ja, però no deixa de ser coses que diguem, hi ha coses molt òbvies, no? Tots les sabem. Però home, no les diguis, no? I dius, home, un moment, o sigui, què vol dir que hi ha coses tan òbvies que tots compartim i que després no es poden...
No les diguis perquè el problema que et generarà... El problema que, si tu el que vols resoldre és la renovació del Consell General del Poder Judicial, perquè aquest és l'objectiu màxim, l'objectiu màxim, intenta posar les menys verdisses possibles per arribar a aquest fi.
Però tres coses ràpides. La primera, quan parlem de jutges hi ha una cosa que és important diferenciar, que és d'una banda tenim els jutges de carrera, de primera instància, persones que passen una oposició i que tenen una plaça, i per una altra banda una sèrie de jutges on els nomenaments depenen i tenen una relació directament amb la classe política. El jutge García Castellón ha estat 17 anys cobrant de llocs nomenats directament per part del Partit Popular. Aquí, quan parlem de sistema, jo crec que és això el que es posa sobre la taula, perquè parlem dels jutges com si fossin una única unitat. No, no són milers, i molts passen, no, en primera, en jutjats de primera instància, nomenats en oposicions que han guanyat i que no tenen cap vinculació amb la classe política. Què passa en aquestes instàncies superiors? És una pregunta que ens hem de fer. Dos, la renovació del Consell General del Poder Judicial és que és l'exemple en si mateix del problema que tenim en aquest país. Gravíssim, gravíssim, perquè el que mostra són com els partits intenten utilitzar institucions que són centrals en un estat de dret amb fins partidistes per voler-los controlar i, per tant, fer política i guanyar allà el que no guanyin precisament per la via de la política. I tres, jo crec que és una pregunta que també ens podem fer i espero que s'entengui. L'Operació Catalunya fa molt de temps que es coneix, molt de temps, molts anys, amb fets molt greus que s'han publicat a diversos mitjans, no? I jo tinc la sensació que la reacció no havia sigut tan furibunda com fins ara.
Classe política, també.
Sí, i això no té res a veure amb la feina periodística, que evidentment és la feina que s'ha de fer, el periodista fa el que ha de fer, no? Però jo també em fa pensar aquesta reacció del PSOE, perquè penso que ho sabien abans. És a dir, per què ara surten amb una reacció furibunda amb informacions que fa 4 anys que se sabien quan ells ja estaven al poder? Jo crec que són preguntes que també necessitem fer-nos, perquè l'Operació Catalunya és greu, estigui governant qui estigui governant, i sigui la conjuntura política la que sigui.
És que un punt, i ara parlarem de l'Operació Catalunya, del que deia la Carla. Jo crec que s'ha advertit durant molt de temps, i portem prous anys, i van portar prou anys de procés per aquest tipus d'advertències, que el conflicte polític era molt gran, va anar molt lluny, i això va generar unes tensions que van tensar la costura del sistema democràtic a uns nivells probablement que no s'havien vist mai a Espanya.
Sí,
llavors, això no s'acaba quan s'acaba el procés. És impossible que s'acabi. Hi ha una factura a pagar. I aquesta factura tenen a veure amb totes les instàncies de l'Estat. Per una banda tens, i ara ho tens, l'Operació Catalunya, més tard o més d'hora, algú havia de reconèixer el que havia passat. Més enllà de que molts ja ho havíem denunciat o s'havia denunciat des de l'àmbit del periodisme. No és possible que... Però és que té a veure amb moltes coses, i té a veure amb la fe que pot tenir la població, el respecte que té la població a les institucions. Això és bàsic en un sistema. Si tu no creus en la policia que et governa o que et gestiona, no funciona. Si tu no creus que la justícia que tens és justa, deixa de funcionar. O sigui, el sistema deixa de funcionar, perquè la justícia no només ha de ser justa, sinó que ho ha de semblar. En el moment que hi ha una part d'aquesta justícia que ja no ho sembla de justa, s'ha trencat el sistema. I no reconèixer això és una absurditat. Per tant, la meva pregunta és, i ara què? No? O sigui, un cop s'ha vist que això ha passat, un cop s'ha assenyalat alguns dels responsables del que això ha passat, i ara què? Qui reconstrueix això i qui ho reconeix,
clar,
també. No?
Però des del moment en què Rajoy decideix que en comptes d'afrontar directa i políticament el conflicte, d'una manera, diríem, pels mecanismes habituals de la política, i decideix que subsidia al poder judicial perquè faci tota aquesta feina que ell hauria de fer des de la política, està tenint en compte els tempos de la política, de la justícia a Espanya.
Està posant en risc el sistema.
Però és que a més estàs garantint que claríssim. Això no s'acabarà mai, perquè recurs
que...
contra recurs i totes les instàncies i les milers d'instàncies que hi ha.
És així. Permeteu-me només una cosa per acomiadar el pobre Armenteres que el tenim allà. Armenteres, és que abans el Carles ha dit això de no pot ser un accident, les paraules de Teresa Rivera o el que hem, aquesta deriva que hem anat veient del PSOE últimament, que s'ha atrevit molt més a assenyalar.
No hauria.
Tu què creus?
Això concretament parlava de l'amnistia, però jo em referia a l'Operació Catalunya perquè és veritat que hi ha hagut, jo crec, no, que han anat augmentant allò, les veus del PSOE els últims dies.
Pel que tu saps, per la relació que mantens amb la gent del PSOE, el que t'expliquen, és un accident o no és un accident?
No hi ha res mai que sigui un accident, però sí que és veritat que perquè ja veus que el que diuen és que es passa a frenada, Teresa Correcte. Rivera, sobretot el dia que ho fa, perquè al final, com a PSOE, tu et gastes els diners en fer una gran convenció per sortir tot arreu, per renovar el teu ideari socialdemòcrata, i de cop i volta una declaració que més t'arriba de la taula del Consell de Ministres aixafa tota la pel·lícula que tu tens prevista per explicar al llarg de tot aquest cap de setmana. De fet, hi havia algunes veus al PSOE i a la nit que deien, a veure què expliquem ara, perquè la ment mental de tota la premsa es desvia, o us desvieu de la Teresa Rivera, i anem a la pel·lícula que nosaltres volem explicar.
Hem d'esperar una bomba ara mateix des de Galícia perquè desactivi una mica el discurs.
A més, hi ha excusa per demanar-li entrevista perquè entra a l'executiva, no? Mm-hmm.
Sí, ara estava buscant a quina hora intervé Teresa Rivera.
Sí.
És a mitja tarda. És a les 4 de la tarda, òbviament, estarà en una taula de Teresa Rivera, però serà de les que haurem de perseguir per veure si vol fer algun matís. Si vol rectificar, que entenem que no rectificarà, però vaja. Sí, en aquesta convenció avui hi ha tots els ministres socialistes, tots els diputats, tots els senadors, eurodiputats, diputats autonòmics i delegats fins a un total de 1.500 persones. Persones, poca broma.
I el puc fer una pregunta?
Sí, pregunta que vulguis.
Director. I el relleu i Seta Hereu és natural o també té lectura?
No, al final Iceta ja estava en preprocés de jubilació i en aquests moments, com sabeu, és el delegat de l'UNESCO d'Espanya, amb seu a París.
Se t'ha escoltat el somriure, t'ho dic per...
No,
els
no, no tan somriure.
No busquis,
mira, somric
no busquis,
més perquè, Carles. Somric més perquè, per sorpresa, Jordi Hereu ha entrat en mon peu. Jordi Hereu també formarà part de l'executiu del PSOE. L'executiu al final és el nucleador que pren les decisions més importants d'aquest partit i només es reuneix cada 4 o 5 mesos. Demà al matí hi ha una reunió. Llavors, sorprèn molt com aquesta recuperació d'un dinosaure que es donava per amortitzat a Catalunya, en aquests moments és ministre d'Indústria. Sí que és veritat que hi ha una fixació amb tot el tema del retorn empresarial, i aquesta és la lectura espanyola que es fa del nomenament d'Hereu. La lectura al partit és, aquí hi ha una quota del PSC i Jordi Hereu és algú de la plena confiança de Salvador Illa. Per cert, Salvador Illa també és aquí, després al llarg del dia sabem que parlarem amb ell. Curiosament, Salvador Illa no parla, no intervé a la taula de cohesió territorial, on s'hi parlarà molt de Catalunya, sinó que intervé a la taula d'Europa, coses d'aquelles estranyes que vegades fa el PSOE.
Una cosa, Armandres, abans d'acomiadar-te, és que quan... ara per... No sé si ho arregla gaire, el que et diré ara, però com que el Carles ha apartat el botonet de lo que he dit inevitable, Jordi Armenteres, m'han recordat des de la redacció que hi ha un personatge de la ficció que fa servir aquest concepte, i els fans del món de Marvel ho sabran, que és que el dolent de el Thanos diu aquesta frase a la pel·lícula, que és això: I am inevitable. Soc inevitable.
Doncs
t'has acabat, és igual, però és el que té més poder. És Thanos, Jordi Armenteres, efectivament. Armenteres.
No diré el final de Thanos, Armenteres.
No expliquem res, és un spoiler. Armenteres, una abraçada inevitable.
Salut i fins després.
Fins ara. 8 minuts i les 10 del matí, un moment de pausa i tornem.
A Catalunya encara hi ha edificis, teulades, baixants, dipòsits i moltes altres infraestructures amb amiant. Posem-hi punt final. Punt final al risc mediambiental. Punt final al risc laboral. Punt final al risc per a la nostra salut. Per aconseguir-ho, la Generalitat de Catalunya treballa per eliminar l'amiant a través del Pla Nacional per a l'Erradicació de l'Amiant a Catalunya. Informa't de què és l'amiant i com retirar-lo de forma segura a amiant.gencat.cat o trucant al 012. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Tinc passió per ser connexió, telefonia conscient que cuida la gent. Pros competitius i cooperatius, parlo amb persones que fan coses bones.
Som connexió, l'única operadora que et farà cantar a la dutxa.
L'avaria del cotxe, la Universitat de l'Anna... No sé com arribaré a final de mes.
Tranquil. Si llogues el teu pis amb Lloguer Segur, pots sol·licitar l'avançament de fins a 3 anys de renda per fer front a imprevistos econòmics o nous projectes. Informa't a lloguersegur.cat o al 910-775-775. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Fins diumenge, estalvia't l'IVA en tot. Electrònica, electrodomèstics i en molt més.
Televisors, mòbils, ordinadors, frigorífics, PlayStation 5, electrònica esportiva, mobles de cuina...
Amb enviaments fins i tot en dues hores.
Recorda, només fins diumenge, estalvia't l'IVA a la botiga web i app del Corte Inglés.
T'hi apuntes?
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
10, 12, 18, 33 i 47. I els sols, el 7 i el 10.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
RAC 1.
Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMark i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
Hi ha un nou hospital de referència a Mataró.
A què et refereixes?
A un nou hospital de Creu Blanca, el grup de referència en diagnòstic per la imatge.
A què et refereixes?
A un nou hospital de referència amb totes les especialitats, la més avançada tecnologia, el millor quadre mèdic i servei d'urgències 24 hores.
A què et refereixes?
Nou hospital Creu Blanca Maresme, a Mataró. Creu Blanca Ponés. Per la teva salut, som referència.
Soy una taza, una tetera, una cuchara.
Que si sóc feliç? Doncs sí. És que tenia un pressupost per reformar la meva cuina amb Smart Cuines i he anat a contractar-lo. I per acceptar-lo abans que caduqui, et fan un 20% de descompte addicional.
Smart Cuines, a Diputació en Padilla, entre la Monumental i Glòries. smartcuines.com.
Ei, tenim un superpla. Apunteu. Del 18 al 20 de gener, a Viladecans de Style Outlets celebren l'Esports Flash Sale. És hora de renovar la roba d'esport amb els millors descomptes i a les millors marques. Adidas, Homa, Timberland, Harley i moltíssimes més. És o no és un superpla?
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Preguem les 10 del matí en un dia que d'aquí una estoneta hi haurà, diguem-ne, la proclamació també de Pere Aragonès com a candidat, que aquí tanquen un... No? Esquerra Republicana tanquen una sèrie de debats que s'havien començat a muntar sobre la possibilitat que les següents... Estranyes...
De bones s'han lliurat.
Bueno, és que... No, no, estranyes les possibilitats. A veure, si ara tu mires qualsevol analista dient hi ha un partit que és de govern i que té un president i a les pròximes eleccions en presentarà un altre... No és fàcil.
Tota aquesta incògnita ha planat durant mesos.
No, no, i tant, i tant. I que té a veure també, a vegades, quan parles dels partits amb una certa mirada com unívoca, i no, allò són un bloc... No, bueno, és que hi ha corrents internes, hi ha moviments a tots a dins dels partits. I Esquerra Republicana hi és, i continua sent-hi, i ha estat.
I que la feina d'ara endavant és convèncer que aquesta no és una opció, diguem, perquè l'altra no podia ser, sinó que és una opció de convenciment i que és la primera opció. Que no és una opció substitutiva o no és una opció vicària. Sinó que és...
De totes maneres, com que la llei d'amnistia encara no...
Clar, que no sé.
Ja, però sí. Precisament per això...
No sap si és de fe, de la necessitat...
Però per això... Per això
convenciment...
No, però per això dic, Mila, que d'aquí, d'ara en endavant, que és, hi haurà un dia... el que sigui que decideixi el president Aragonès, que ens demanarà, que demanarà als catalans que vagin a votar i, per tant, els hi demanarà el vot en els seus, diguem, seguidors perquè els ratifiquin, no? Doncs d'aquí a aquell dia els haurà de convèncer que ell és la primera opció d'un partit que realment pensava en ell com a primera opció.
Es pot permetre el luxe de presentar-se com una reserva mentre esperem una altra cosa.
Bé, això serà d'aquí una estona, a les 10 i 10, em sembla, d'aquí 10 minuts parla Pere Aragonès. Mirarem de veure si podem sentir-ho, si no ho farem més tard. Dues coses. Una, d'última hora, els Mossos investiguen un nou presumpte cas de violència masclista a Terrassa. Han confirmat fonts policials a RAC1. Ahir a les 8 del vespre un home va ferir amb un ganivet la seva dona i després va intentar suïcidar-se saltant pel balcó. Això ho ha avançat el Digital El Cas, ho ha pogut confirmar en RAC1. La víctima l'han traslladat a l'hospital amb ferides lleus. La seva vida en principi no corre perill. L'agressor es troba en un centre hospitalari. D'aquí una estona parlarem també del cas Dani Alves, però en fi, estem a dia 20 de gener. Hi ha coses que efectivament no se solucionen amb el canvi, d'any. Operació Catalunya. Avui aquesta novetat, hem anat sabent durant tota la setmana, però el Nacional publica aquests àudios de Villarejo parlant amb el número 2 de Fernández Díaz, amb Paco Martínez, i en què, a veure, ara al Carles li preguntaré, però que hi hagi uns investigadors o uns policies que tinguin doble identitat, suposo que és normal.
Ara t'ha sortit una coroneta d'angeletes sobre el cap.
És bastant normal, perquè bueno, hi ha determinades coses que no. Per tant, si hi ha un membre de la policia aquí o allà més enllà, que ha de necessitar d'una segona identitat o d'una tercera en moments determinats, se li dona. El que sentirem l'àudio no s'entén molt bé, però si no us ho traduiré, és...